tienda y en mediamar.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com esteu? Les 12 i 20 minuts. Això és Herrera, COPE Catalunya i Andorra. I és divendres 4 de març. Avui estarem amb vosaltres fins a les 2. A partir de la 1 això serà migdia, COPE Catalunya. Rebeu les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez amb el Jorge Martínez de les Vies de So. I avui parlarem de l'esclat de la guerra entre Rússia i Ucraïna, que està generant, per la seva proximitat, un neguit social que sumem el que ja tenim acumulat durant els darrers 2 anys de pandèmia. Què podem fer per no deixar-nos endur per la frustració i la por en períodes d'incertesa? Doncs avui en pararem amb Ingeborg Porcar, que és la directora tècnica de la Unitat de Crisi de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ens donarà algunes recomanacions, sobretot amb el fet de com explicar la guerra als infants. Diu que per sota dels 9 anys no cal parlar de morts. D'això en parlarem en aquest programa, com també parlarem d'un senyor que té una feina que no té res a veure amb l'humor, la comunicació, la pandèmia, però malgrat això, ell, que es diu Mario de Diego, té un alter ego amb què es dedica a fer-nos riure de la tragèdia de la pandèmia. Ell és el coronavirus de Twitter. Avui coneixerem com va néixer la idea de començar a fer aquest compte, ara fa 2 anys, i què li ha passat des d'aleshores. Ha rebut, diu, mostres de tot tipus, des d'odi fins a alegria. Avui serà un dels protagonistes d'aquest programa, com també ho és el senyor Carles Losada, cap d'informatius d'aquesta casa. Senyor Losada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Protagonisme no dona. Protagonisme no tenen uns oients que ens escolten i ens aguanten cada dia.
Bueno, cosa que els hem de...
Sí, que duri, que n'hi hagi molts i molts, eh?
Toquem fusta. Bueno, i amb el temps...
Cal cuidar-los.
Toquem
doncs,
paraigües.
Doncs el temps... Sí, paraigües, però són d'aquell tipus de ruixats que fan la guitza, m'entens? Que dius, plourà tot el dia i farà molt mal temps. A veure, aviam, avui, per exemple, és un divendres de cel molt ennuvolat arreu de Catalunya, però molt poca pluja, i la poca pluja que caigui seran ruixadets molt dispersos, allò que et deia, fer la guitza, eh? Un ambient d'hivern amb temperatures que van cap avall. I el cap de setmana, doncs, pràcticament el mateix que avui, més núvols que no pas estones de sol, molt poca pluja i temperatures doncs, que es mantindran com les que tenim hores d'ara. 16 graus a Tarragona, Barcelona i Girona, 13 a Lleida i 8 a Andorra la Vella. És un ambient d'hivern, eh?
Molt bé.
Que ja tocava, però ens agradaria amb una mica més de pluja, que
però
la necessitem, eh?
Ha arribat el polen, eh?
Bé, és que s'atansa la primavera ja. Si tu fixes bé, per molts punts de Catalunya, els ametllers ja estan completament florits.
Sí, sí,
això vol dir
sí,
que
sí.
La primavera ja està trucant a la porta, arribarà ben aviat, però, aviam, sí, ja arriba l'època de...
Benvingut al polen.
Les al·lèrgies, eh?
Exacte,
les al·lèrgies, que
ja
per alguns els
hi
fan patir molt, eh?
Molt bé, senyor Losada, trànsit i el
trànsit,
transport...
Doncs mira, trànsit, avui és l'últim dia ja de la vaga pels usuaris de ferrocarrils de la Generalitat, després d'una llarga aturada que ha durat, doncs, pràcticament fins avui, el dia després del Mobile. Ara el servei és normal i torna l'aturada parcial entre 3 de la tarda i 8 de la nit amb uns serveis mínims del 66%. També tenim retards encara entre 20 i 30 minuts, 2 línies de rodalies, l'R2 i l'R11. Encara és la ressaca que hi ha hagut aquest matí per l'assistència sanitària a un passatger que s'ha fet a l'estació de la Llagosta. Això ha passat a primera hora i està provocant un retard considerable en aquestes 2 línies, R2 i R11. I a la xarxa viària, molta fluïdesa arreu de Catalunya, no hi ha problemes importants. Com sempre, l'única incidència destacada a hores d'ara està a la ronda del litoral i una cua intermitent d'uns 4 quilòmetres en direcció Llobregat. Eh?
I avui divendres 4 de març, l'informatiu. De què parlarem?
Ah, l'informatiu. Avui té un nom propi, l'informatiu. Ada Colau.
Efectivament.
Sap vostè qui és, eh? És l'alcaldessa
de Barcelona
des de fa uns quants anys. I avui ha anat als jutjats, eh? per uns presumptes irregularitats que han denunciat un grup d'advocats referides a les subvencions que hauria atorgat així a bones i primeres entitats molt vinculades al que és el seu partit, a Barcelona en Comú, i entitats molt properes també a ella mateixa, com, per exemple, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca o l'Observatori Des. Ha donat la cara davant del jutge, ha dit que tot el que s'ha fet s'ha fet amb llums i taquígrafs, que no hi ha cap tipus d'irregularitats, que en el seu dia una altra denúncia que es va presentar sobre aquest mateix tema ja va ser arxivada per la Fiscalia i no entén per què ara s'ha donat carta blanca a aquesta nova situació judicial, ho explicarà aquest migdia al voltant de la 1:30, que és quan ha convocat a la premsa l'alcaldessa Colau en el mateix ajuntament. A la sortida del jutjat, doncs, no hi ha hagut declaracions, o el que sí hi ha hagut és partidaris d'Ada Colau i contraris d'Ada Colau s'han trobat a la seu de la Ciutat de la Justícia, doncs uns esbroncant-la i d'altres aplaudint-la. Aquest serà un dels temes importants del dia, com també les repercussions que té la invasió de Rússia a Ucrania aquí a Catalunya. Avui hem volgut copsar com els restaurants russos que hi ha a la ciutat de Barcelona, que hi ha uns quants, es veuen afectats per possibles boicots o cancel·lacions o gent que els agrada anar, però a menjar en aquests restaurants, però davant de la situació que s'ha creat, davant d'aquesta invasió de Putin per part cap a Ucrania, doncs diuen, escolta, anem a un altre lloc. Hem parlat amb 2-3 restaurants i ho estan notant, ho estan notant.
Bueno, de fet, on visc jo, hi ha hagut una de les botigues que venen només productes russos,
sí,
que ha estat ple de pintades, la façana i tot plegat. Aviam com acaba això. Senyor Lozada, moltes gràcies.
A la una puc tornar?
Sí, però torni, perquè m'ha de dir vostè qui serà el protagonista del Converses d'aquest cap de setmana.
Sí. Un protagonista interessant que pot explicar coses importants. Li desvello el nom a la una del migdia, val?
Perfecte, aquí li espero. Adeu. Gràcies. Senyor Gil, què tal? Bona tarda, company d'esports.
Bona tarda, Montse, companys. A veure amb què ens sorprèn Carlos Lozada a la una del migdia.
Sempre ens
sorprèn. El proper protagonista del Converses.
Bueno. Escolti'm, els efectes col·laterals d'aquesta guerra es nota, vostè ho va dient, i els companys d'esports d'aquesta casa també ho parlen, dels efectes col·laterals amb el tema dels esportistes.
Sí, han arrencat els Jocs Paralímpics de Beijing, per exemple, definitivament sense russos ni bielorussos, després que, per la pressió internacional, el Comitè Paralímpic hagués de donar marxa enrere. En principi pensava admetre'ls de manera individual i sota bandera neutral, però davant l'amenaça d'un boicot absolutament global a aquests Jocs Paralímpics, definitivament ha arrencat la cita a Beijing sense russos ni bielorussos. Per exemple, han canviat fa uns minuts la seu de la Final Four de l'Eurolliga, que ja no serà a Berlín, serà a Belgrat. I les dates definitives seran el 19 i el 21 de maig. Hi ha dos equips catalans de waterpolo que queden repescats en competicions europees perquè han tret els equips russos de la competició, o sense anar més lluny, ahir coneixíem i analitzàvem la repesca del Uni Girona en el món del bàsquet per jugar als quarts de final de l'Eurolliga després de l'exclusió del Ekaterinburgo. Continua, evidentment, l'efecte dominó de peces que van caient. El que passa és que ja ens apropem a un nou cap de setmana i tenim futbol. Tenim un Elx-Barça, diumenge. Sí. Han canviat l'àrbitre del partit.
I això?
Miri, s'ha lesionat el titular i han posat a Hernández Hernández. Qui és Hernández Hernández? Hernández Hernández és aquest col·legiat canari molt ros, ell. Alguns diuen...
Canari ros?
Sí, canari, originari de les Illes Canàries, Gran Canària. Se'n recorda vostè? No, vostè no se'n recordarà de Merino González, aquell àrbitre canari,
sí,
que
home,
també era de cabells rossos. Home. Doncs Hernández Hernández té, en aquest aspecte, una certa retirada a Merino González, perquè també té els cabells rossos.
I H.H., què li
passa? Sí, Hernández al cuadrado. Li acusen de ser l'àrbitre que no va donar aquell gol de Luis Suárez al Benito Villamarín, però si vostè va a Mentideros Blancos, el tenen absolutament enfilat, els mentideros madridistes, a Hernández Hernández. I a la una del migdia parla Vicente Moreno, perquè demà juga l'Espanyol a Cornellà davant del Getafe, i escolti, després de només 3 empats en els últims 7 partits, la victòria comença a ser una urgència i una necessitat per l'equip d'un Vicente Moreno, que a veure com afronta l'arribada a Cornellà de l'equip que actualment entrena el seu admirat i adorat Quique Sánchez Flores.
O sigui, el faraón?
El faraonito, sí senyor. Pendents també del Girona, que afronta, recordem, 3 partits importantíssims a la Lliga de Segona davant el 7è, el 8è i el 9è, Oviedo, Las Palmas i Ibiza, i la que podria ser, són remotes, però la que podria ser notícia del cap de setmana també seria el títol matemàtic de Lliga del Barça femení. S'ha de produir una carambola de resultats, després ho explicarà Esports Cope Silvio Ortiz, però el Barça de Jonathan Giraldez ja té a tocar el títol de Lliga i sabrà, a més, també a la una qui és el seu rival als quarts de final de la Copa del Rei.
Tot passa a la una, senyor Gil.
Sí, Vicente Moreno a la una, el sorteig de Copa a la una, i possiblement cap a la una surti Ancelotti a la prèvia del Real Sociedad, Real Madrid de demà al Madrid. Escolti, està perdent peces i efectius, Kroos dubta per rebre el PSG, no juga demà, i Valverde per grip tampoc juga demà al Madrid per rebre la Real Sociedad de Imanol.
Faran alguns fastos per celebrar el centenari llarg del Real Madrid?
No em deixen.
no?
No.
Bueno,
no se'n permet.
El que
no.
Sí que li deixen és fer...
El racó del, Madrid, no? El racó del madridista, a Minuto Gil se li acusa de ser el racó del madridista. No sé per què. No sé per què, però no tinc llicència per... No, a tant no arribaré.
Per les preguntes sí que té llicència.
Per les preguntes. Ja vol l'espoiler de les preguntes? Va. Espoiler de les preguntes. Haaland, Erling Haaland. Sí, és aquest xicot ros d'un 90, noruec, que el vol mig Europa, que diuen que Xavi ja s'ha vist amb ell. On acabarà Erling Haaland la propera temporada?
El Barça.
Podria ser el Barça, opció més votada, 50%. Madrid, 38%. Manchester City, de Guardiola, 8%. Paris Saint-Germain, 4%. Pregunta en blanc i blau, arribarà per fi... Obro parèntesi, després de 7 partits, tanco parèntesi. La primera victòria per l'Espanyol demà en el 2022? Sí, 56%, no 44%. Està De Aro ahí, F5.
Actualitzant, un beso, Javier De Aro, company de Tiempo de l'Espanyol.
Un abrazo, Javier.
Senyor Gil, moltes gràcies.
A la una torno també, no?
Sí, i tant, si vol, o si vol quedar-se aquí tota l'estona al programa.
Porto ja globus per la sorpresa de l'Losada o...
Bueno,
ja veurem, no?
Porti el que vegi convenient.
Jo que pensava que venia al cabo.
El que farem d'aquí a una estona en aquest programa és parlar de com explicar la guerra als infants. Diuen els experts que per sota dels 9 anys no cal parlar d'amors i també parlen de que no cal emetre imatges de cadàvers, que és el que estem veient aquests dies a televisió. En parlem d'aquí un moment amb Ingeborg Porcar, que és la directora tècnica de la Unitat de Crisi de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas. Equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas. En Vía Augusta 94, esquina Madrazo. Con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Corre a los últimos días de rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Barcelona, Rocafort 142. Abierto a mediodía. Parking gratis. Compra también en muebleslafabrica.com.
Llevas años guardando silencio mientras ves que tus hijos no pueden estudiar ni una sola asignatura en castellano. Ahora, una sentencia pone fin a esa situación, pero la Generalitat amenaza con la desobediencia. Escuela de Todos organiza una demanda colectiva para conseguir su aplicación. Una demanda gratuita y que garantice la privacidad de las familias. Únete a ella en escueladetodos.es.
Majestic Hotel and Spa Barcelona le propone descubrir Restaurant Solc, supervisado por el chef Nando Jubany y con un concepto basado en el movimiento Farm to Table. Es una oda al producto de proximidad que lleva a los fogones materias primas de su propio huerto, así como carnes y pescados de productores locales. Disfrute de su menú de mediodía por 29 euros o de su carta, que irá adaptándose a los productos que lleguen diariamente a sus cocinas. Resérvase en hotelmajestic.es.
¡Gol! 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 ¡Ojo a la jugada! ¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso, más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'esclat de la guerra entre Rússia i Ucraïna genera, per la seva proximitat, un neguit social que sumem al que ja teníem acumulat durant els darrers 2 anys de pandèmia. Què podem fer per no deixar-nos endur per la frustració i la por en períodes d'incertesa? I una altra pregunta, com explicar la guerra als infants? Avui en parlem amb Ingeborg Porcar, directora tècnica de la Unitat de Crisi de la Universitat Autònoma de Barcelona. Senyora Porcar, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què hauríem de fer? Com hauríem de gestionar o hauríem de dosificar la informació que estem rebent de tot el que està passant entre aquesta guerra Rússia-Ucraïna?
Li reformulo la pregunta una mica tona. És a dir, no podem fer i no hem de fer que això no ens afecti, perquè això acabaria en insensibilitat. El que sí que hem de controlar és que no ens afecti d'una forma que comprometi la nostra salut mental. Però jo reivindico que no és només lo normal, sinó desitjable, que el fet de tenir una guerra a Ucrània o a l'Àfrica ens impacti, ens preocupi i ens toqui emocionalment. Uh-huh. Dit això,
sí.
Per suposat, això s'allarga. Jo crec que és important que les persones s'informin amb fonts que li siguin de confiança un o dos cops al dia, però no totes les hores, a totes les estones, que seleccionin molt bé les informacions. Sabem, i això també és una crida en els mitjans de comunicació, és a dir, sabem que hi ha sobretot imatges, sorolls, etcètera, que per si mateixos tenen un potencial traumatitzant. Llavors, ens hauríem de plantejar quina informació aporta determinades imatges. Jo m'he sorprès que estem tornant a veure, sí que una miqueta tapats, però estem tornant a veure fotografies de cadàvers. Això no aporta res. Si veiem fotografies com la que ahir va circular molt de l'Emilio Morenati, d'aquella família que s'està acomiadant, això transmet moltíssim el que vol dir una guerra. No cal mostrar un cadàver. No? Llavors, tornant al que podem fer nosaltres, però aquí hi ha feina per tothom, per això volia recalcar això.
Sí.
Llavors, dosificar-la, escollir fonts de qualitat, preguntar-nos què ens aporten, no? Alguns mitjans estan compartint durant totes les hores històries humanes.
Mm.
Una mica està bé, però al final t'has de preguntar, bueno, i sentir la història 14 de patiment m'aporta alguna cosa? No, doncs potser que això no ho necessito. I ja m'he fet càrrec de que ho estan passant malament, no? Després jo crec que és important, molt important, que tant nosaltres a nivell privat, comunitari, com també les nostres autoritats entenguin la indefensió, la impotència que genera aquesta situació, com les persones necessitem. No només volem ajudar, és a dir, la solidaritat no és només una necessitat per les persones que reben l'ajuda.
Sí.
També és una necessitat per les que aportem, perquè ens ajuda a sortir de la impotència. No hi ha res pitjor per un humà que mirar com passen coses que generen patiment,
sí,
i no poder fer res.
Exacte.
Per això, jo crec que d'alguna manera s'hauria d'ajudar a canalitzar les ganes que té la població d'ajudar. I canalitzar vol dir també que li donem pautes a les persones que volen ajudar de quines coses són útils i quines coses no són útils, perquè si no acabarem en que a la frontera amb Polònia hi ha quantitats de drons que no se sap què fer-ne. Llavors, ajudar és una part important per als que la reben, però també per qui la fan, perquè ens treu de la impotència.
Mm-hmm.
I respecte al que deia dels nens, clar, hem de parlar amb els nens, els hi hem d'explicar. Jo crec que aquí el consell bàsic és que no ens esperem que ens preguntin, llavors hem fet tard. Hem d'avançar-nos, hem de preguntar-los què estan veient, què està passant, si han notat que els adults estan molt pendents de les notícies, què és el que creien o que saben que està passant, per recollir com els nens han entès el que està passant i ajudar-lo a endreçar-lo. Se'ns oblida moltes vegades, 2 coses. que és impossible que els nens no captin la informació perquè està tot arreu, per sí. tant, els hi arriba.
Sí.
Però que els nens, sobretot per sota dels 9 anys, no tenen els elements cognitius per entendre. Un nen de 6 anys o 7 anys no sap on està Ucrània. I, per tant, necessita que li diguem, que li donem una mesura, que li expliquem que d'anar aquí i allà necessitaríem 3 dies en cotxe, per exemple. Llavors pot entendre que això és lluny.
Clar.
Però per un nen, Figueres també està molt lluny de Barcelona i no és això del que estem parlant, perquè s'avorreix durant el trajecte. Llavors, li hem de donar elements, no? Li hem de donar elements per entendre. Sobretot també centrats, crec, en entendre que el problema de la guerra que està havent a Ucraïna és que algú ha decidit gestionar un conflicte amb violència.
Exacte.
Aquests conflictes tenim cada dia, n'hi ha molts.
Mm-hmm.
Però no tots els gestionem. Que això és una forma de gestionar un conflicte, no és una conseqüència d'un conflicte, sinó algú escull aquesta manera a ventir d'altra.
Quan els problemes es poden resoldre d'una altra manera.
Exacte. No? Jo crec que aquesta és una de les reflexions que hem de fer. Que els conflictes, que sempre n'hi ha, i que n'hi ha de petits, i de grans, i de mitjans, i de tota mena, no s'han d'acabar, i que els adults lluitem perquè això no passi. Jo crec que també és útil explicar-li als nens que els adults estem preocupats precisament perquè veiem tot aquest patiment, no tant perquè pensem que això demà pugui passar aquí, sinó que és un tema de que ens sap molt de greu, ens posem amb la pell d'aquelles persones, perquè els nostres nens i les nostres nenes se n'adonen que estem molt preocupats i poden pensar una cosa com molt més primària, no? Que tenim la sensació de que demà aquí al costat de casa podríem tenir
clar.
El que està passant aquí. I és important aclarir que no és això, que ens preocupa perquè ens posem en la pell d'aquelles famílies, d'aquells nens.
Clar.
També pot ajudar els nens a entendre què significa, no? Amb exemples que ells puguin entendre, com per exemple que tenen les escoles tancades, que han de deixar al darrere les seves joguines i les seves cases,
sí.
que no saben quan tornaran a veure els amics. Per això dona la mesura del patiment per als nens.
Mm-hmm. Escolti, més enllà de a banda dels nens, també hi ha qui pot patir més estrès davant una guerra, no? Com són les persones migrants que ja l'han viscut en un conflicte bèl·lic abans, o persones grans que també recorden les que van viure quan eren petits o joves, no?
Sí, davant d'una situació d'estrès, davant d'una guerra, hi ha col·lectius que són més vulnerables. Hem parlat dels nens, perquè tenen dificultats cognitives per acabar de col·locar les coses en el seu lloc. Persones, nens, adults, persones grans que venen, que han viscut, no? Jo estic pensant, per exemple, en tots els migrants de la guerra de Síria,
sí.
d'altres guerres, que es creien en seguretat i que ara veuen que això torna a començar i que segur que això els hi fa reobrir ferides antigues. També tenim altres col·lectius que han estat en situacions d'atemptats terroristes i que les armes, l'esclat, els sorolls, tot el que té a veure, els hi ressonen. I després totes les persones que tenen alguna mena de dificultat de diversitat cognitiva,
sí, sí.
i que tenen dificultats. És a dir, els nens tenen dificultats per entendre perquè encara són petits, però hi ha altres persones que no amb discapacitat intel·lectual, per
sí.
exemple, que s'angoixen molt, no? I que els hi hauríem d'ajudar. I tampoc se'ls pot oblidar que les persones, els ciutadans que venen d'Ucrània, estan patint molt perquè tenen els seus familiars allà, però molts ciutadans russos no estan d'acord, sobretot els que han emigrat i els tenim per aquí, no estan d'acord amb allò, pateixen molt. Jo ahir parlava amb un estudiant que tenim a la Universitat Autònoma que em deia és que el meu país està matant els meus amics perquè jo tinc amics a Ucrània. Llavors, clar, això és una situació, i a més a més perquè estem començant a veure cert estigma, no?, als ser russos. Ens hem acostumat, que jo crec que ho estem corregint, a dir, als russos, no, disculpi, això és el govern del senyor Putin.
Exacte, el que governa, clar.
no hauríem de parlar dels russos, perquè hi ha molts russos que no estan fent res. És, de fet, hi ha molts russos que s'estan jugant un empresonament per protestar, no? Mm. Llavors, però bueno, aquests també són col·lectius vulnerables.
Doncs ens quedem amb les paraules sàvies que ha dit vostè. Li agraeixo moltíssim. Ingeborg Porcar, directora tècnica de la Unitat de Crisi de la Universitat de Barcelona.
De
la Universitat Autònoma de Barcelona, i que avui ha tingut a bé a parlar amb aquests micròfons i hem pres bona nota, sobretot als mitjans de comunicació. Hem de fer mesurar tot el que diem i què és el que diem, i sobretot en el que parlem d'imatges, sembla ser que no hem après que no cal ensenyar imatges de cadàvers. Senyora Porcar, gràcies, i tant de bo això s'acabi el més aviat possible. Gràcies.
Moltes gràcies a vostès per recollir-ho. Bon dia.
3:15, això és Herrera, Cope, Catalunya i Andorra. I ara parlarem d'una altra història. L'autor del compte de Twitter Coronavirus va obrir el seu compte de Twitter quan es va començar a parlar d'epidèmia de Covid. Ara té gairebé 1 milió de seguidors i avui coneixerem qui hi ha darrere.
En la tarde del sábado, dos grandes aventuras.
Estas son cosas mágicas, inexplicables.
Al alcance de tu mando. Lady Halcón y Robin Hood el Magnífico. Tarde de aventuras.
¡No te pares!
El sábado por la tarde, en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Puedes oírlo? Son los increíbles espectáculos, los encuentros inolvidables, una magia que crece cada día. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una i otra vez.
Feina que no té res a veure amb l'humor, la comunicació o la pandèmia. Però, malgrat això, Mario de Diego té un alter ego amb què es dedica a fer-nos riure de la tragèdia de la pandèmia. Ell és el coronavirus de Twitter. Mario de Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, ganas de conocerte porque, igual que yo, más de 1 millón de personas que te han ido siguiendo a lo largo de toda la pandemia. ¡Qué placer!
Pues sí, bueno, para mí también, la verdad que un poco asombroso, ¿quién me lo iba a decir? Sí, allí en finales de febrero del 2020, cuando nadie creía que esto iba a llegar aquí, pues mira, creé el perfil y así estamos todavía.
¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió? Porque tú, de profesión, ¿qué eres?
Bueno, yo trabajo en la administración pública y me dedico en atención a personas, trabajo en realidad en servicios sociales.
Sí.
De la administración. Uh-huh. Nada que ver con la comunicación. Hay gente que me dice, pues menos mal que no te dedicas a la comunicación.
Pues suerte.
Y esto, las ideas son impulsivas, sinceramente. No te sé decir cómo se te ocurrió. Bueno, soy muy tuitero, ¿sí? Soy muy consumidor de Twitter y al final siempre hay muchos personajes muy graciosos, gente que te llama la atención. Y es verdad que dije, pues no hay ningún virus, ¿no?, hablando de sus movidas, pues ¿por qué no crearlo? Y aquí estamos.
¿El humor permite hacer ese monstruo que ha sido la pandemia, que de hecho sigue siendo más manejable?
Yo creo que sí, ¿no? El humor siempre nos da un poquito de distancia, ¿no? Nos ayuda un poco, a tomar un poco de espacio con todo lo que está ocurriendo, nos ayuda a integrarlo, nos ayuda a interiorizarlo. Y yo creo que el humor nos destensa y nos hace que todas estas desgracias o atrocidades pues nos sean un poquito más llevables, ¿no? Yo creo que siempre el humor es un desahogo, y el desahogo yo creo que ayuda a tomar las cosas con un poquito más de, pues eso, de espacio, ¿no? Y nos ayuda a interiorizarlo. Yo creo que sí.
¿Había miedo a la hora de publicar? Te lo digo porque ya sabes que hay gente... para todo, y cuando hablamos de una enfermedad como es COVID, y sobre todo cuando tú iniciaste esa cuenta de Twitter, éramos prácticamente, bueno, novatos, no sabíamos absolutamente nada. Antes de publicar algo, ¿qué hacías?
Bueno, sí que le das una vuelta, ¿no? Es decir, al final el objetivo era... Yo tenía dos objetivos, hacer reír, de alguna manera, pasármelo bien yo, evidentemente, intentar divulgar también, ¿no? Era un poco el decir, ostras, voy a intentar, ya que tengo un perfil y que ahora me sigue mucha gente... siendo el malo, voy a intentar también, digamos, dar como pistas de qué es lo que puede hacer que vencamos al virus, ¿no? Que bueno, pues no, hacer un poco de difusión, de divulgación, dar información. Era un poco dar información de cómo iba la pandemia, ¿sí? Pero desde el punto de vista del virus. Pero en el fondo, el virus estaba dando pistas de que a él no le iba bien la vacuna, de que la distancia no le iba bien, de que el lavado de manos, ¿no? Un poco siguiendo las directrices de lo que marcaban pues los expertos, ¿no? Al final yo muchas veces me guiaba por eso y dabas esa información. Al final era un poco esta la idea, el objetivo.
¿Tenías miedo de que la gente supiera quién había detrás de coronavirus 19?
No, para nada, para nada. Miedo no, en absoluto. Es sencillamente que conservo el anonimato porque creo que también esto tiene cierta gracia porque sí. No necesito que nadie sepa quién soy, pero no por miedo en absoluto, no. Creo que no, creo que sí, que todo el mundo recibe mensajes de odio en Twitter, pero que se quedan en Twitter. Yo creo que luego esto normalmente, no va más allá, excepto en algún caso contado, supongo, pero miedo no, la verdad es que sinceramente miedo no, lo que pasa es que tampoco tengo ningún interés en que se sepa quién soy, para nada.
Uh-huh. Hablabas de odio, ya sabemos que en las redes sociales hay muchos haters, pero en parte tú entendías ese odio porque el coronavirus ha sido un monstruo y digamos que tu perfil ha servido para decirle cosas, ¿no? Para desahogarnos, para encontrarnos mejor.
Justamente, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones de gente que me sigue y que, bueno, lo he visto, ¿no? Muchas veces gente que te sigue y te insulta, pero no insulta a la persona detrás de la cuenta, sino insulta al virus. Es una manera de decir, joder, madre mierda, ¿no? Esto que nos está pasando y lo tengo aquí, ya que tiene un perfil, pues se lo digo. Y esto servía para que la gente se desahogara. Yo creo que ha cumplido en algunos momentos esa función, ¿no? Es decir, joder, otra vez nos tenemos que quedar en casa, otra vez toque de queda. Pues lo tengo en Twitter, ¿no? Pues le voy a insultar, ¿no? Y yo creo que un poco esa función, pues sí que la ha cubierto, sí.
Oye, ¿te acuerdas del primer tuit que colgaste?
Sí. Creo, sí, porque el otro día una persona de Twitter me lo recordó y me sacó un pantallazo y era voy a infectar hasta el perro. Bastante premonitorio, casi. Pues sí. O sea que sí, ese fue el primer tuit, voy a infectar hasta el perro.
¿Y publicar cada día te ha creado una serie de estrés? ¿Era aquello de decir, tengo que colgar algo diariamente para que la gente pueda tener esa pizca de humor entre esta pandemia, entre este virus? ¿Ha habido algún día que has dicho, no se me ocurre nada?
Sí, ¿qué te pasa? Hay veces que no se te ocurre nada, evidentemente, pero sí es que también a veces esa presión de decir, o sea, se ha pasado algo y tienes que publicar algo, ¿no? Porque al final estás siempre publicando y la gente te menciona a veces, ¿no? Cuando ocurre algo relacionado, yo qué sé, ¿no? Alguna persona que ha dado positivo, ¿no? Alguien famoso, la gente ya te escribe, ¿no? Oye, coronavirus, que, ¿no? Yo qué sé, ¿no? La monarquía, ¿no? Hace poco, ¿no? Felipe, que había dado positivo, la gente te escribe, ¿no? Entonces... Sí que a veces dices, jo, sientes esa historia, que es una tontería en realidad, porque puedes hacerlo o puedes no hacerlo, no tengo ninguna obligación. Pero sí que es como que tienes la obligación de decir, jolín, voy a poner algo porque, yo qué sé, pues eso, ¿no? Felipe VI estaba positivo, por poner un ejemplo, gente famosa, ¿no? Sí. Cristiano Ronaldo, tal, sí. ¿No? Entonces, es verdad que te puedo tomar el aire que quiera, pero a veces te sientes un poco de decir, jolín, pues tengo que poner algo.
Claro, porque un millón de personas estábamos ahí ávidos de información. Oye, tú dices, Mario, que te muestras un tanto pesimista ante la idea de que después de una crisis siempre queda una lección. De esta saldremos mejores, eso se decía mucho al principio, pero ¿crees que hemos aprendido algo?
Pues no lo sé, sinceramente. Sinceramente... no lo sé, yo un aprendizaje que me llevo, o dos, es, uno, hay que disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no?, realmente, porque todo lo que echábamos de menos durante la pandemia, el confinamiento duro y demás, eran las relaciones sociales, cosas que no son materiales, ¿no? Mm. El poder dar un abrazo, el poder reunirte con tu familia, el poder reunirte con tus amigos, una sobremesa, una charla, todo eso es lo que echamos de menos durante mucho tiempo. Yo creo que yo sí me agarro a ese aprendizaje, luego a otro, y es que no sabemos lo que va a pasar mañana, que la vida cambia muy rápido y que de un día para otro las cosas son muy distintas a como pensábamos que iban a ser. Y en una cuestión de relativización de las cosas, fíjate ahora, ¿no? Venimos de una pandemia, de superar una crisis espectacular a nivel mundial.
Eso es.
Y ahora asoma una guerra de alguien que, ¿no? Ahora asoma una invasión en un país, asoma una posible guerra, un poco otra vez de incertidumbre, de miedo, de pánico, después de lo que venimos vivido, dices, jolín, cuando el virus empezó en China, no pensamos que esto iba a llegar aquí. Luego estaba en Italia y seguíamos pensando que no iba a llegar.
Claro.
Tenemos una guerra muy cerca, da un poco de miedo, ¿no? Pensar, entonces, yo creo que el aprendizaje es disfrutemos del día a día, de lo que tenemos, de cosas que no son materiales y que creo que podemos aprovechar y que bueno, que eso lo tenemos ahí y que no es algo material.
Mario de Diego, ¿hasta cuándo va a estar activo ese perfil que nos ha hecho felices en muchos momentos de coronavirus?
Pues no sé, ahora dicen los expertos que el virus no se va a ir nunca, aunque se convierta en algo endémico o en algo que no nos haga tanto daño, ¿no? Que ojalá, deseosos de que sea así. Bueno, el perfil puede continuar, ¿no? El perfil no hace más que narrar la actualidad y comentar la actualidad. Entonces, si el virus continúa, pues el virus puede continuar con muchísimo menos trabajo, ojalá que sea así, comentando la actualidad y explicando, pues, no sé, ¿no? Cosas que nos pasan a los seres humanos. Uh-huh. O sea, que el perfil puede seguir activo, ya veremos. Y si no, puede mutar, como mutan los virus. Porque los virus mutan y puede mutar a otro perfil. Con lo cual, opciones hay, ya veremos.
Mario, ¿te ha pasado, no sé, aquello de decir, ¿qué hago? ¿Comento en el perfil que he tenido pasado coronavirus o no? Porque mucha gente se lo ha preguntado.
¿El qué? Perdona, disculpa.
Que hay gente que se pregunta, oye, ¿realmente el perfil que hay detrás, la persona que hay detrás de ese perfil de coronavirus, habrá pasado o no el COVID?
Vale, no lo he pasado. Es complicado a estas alturas, ¿no? Porque cuando la ola de Omicron, que las sensaciones de que todo el mundo alrededor lo había pasado, yo no lo he pasado. La verdad que no sé si es que tengo enchufe por ser su community manager o qué, pero lo he tenido muy cerca. En los momentos críticos también he tenido gente cercana en situación difícil con el tema del virus, pero yo particularmente no lo he pasado.
Bueno, me alegro y tocamos madera. Hablemos de un libro, ¿Cómo acabar sigilosamente con la humanidad?, publicado en febrero por ARPA Ediciones. Se convierte al coronavirus del Twitter, digamos, en narrador de la historia de epidemias como la de la peste negra, la gripe española, el SIDA o el ébola.
Sí, parecía una manera original, ¿no? Primero de narrar la historia desde el punto de vista del virus y de los virus, porque los otros virus también participan, tienen un grupo de WhatsApp, las grandes pandemias de la humanidad. Parecía una manera un poco original y distinta de contar la historia y sobre todo de recordar un poco lo que te decía antes, que esto no es la primera vez que sucede, que ya ha habido otras pandemias que han azotado a la humanidad y que, bueno, que no está de más tener en cuenta que pueden aparecer otras y hay como ciertas premisas que se pueden tener en cuenta, pues como mínimo no para evitarlas, pero sí para, oye, si vienen, estar un poco prevenidos.
Oye, voy a hacer un poco de spoiler porque me ha gustado mucho que la última parte dedicada a la COVID-19 en ese libro, Cómo acabar sigilosamente con la humanidad, el propio virus opina y dice que la única pandemia capaz de acabar con el ser humano es su propia estupidez. Contra ella no hay vacuna por ahora y no tiene pinta de estar disponible en mucho tiempo.
Lo estamos viviendo, ¿no? Mira, fíjate ahora, ¿no? El peor enemigo del ser humano es el mismo, fíjate, ¿no? Vuelvo a lo mismo y a ceñir un poco a, ¿no? Putin ahora amenaza, ¿no? Con armas nucleares y demás. Fíjate si el ser humano en algún momento se tuerce, si es capaz o no de acabar con el mismo. Creo que es el único con su propia estupidez que puede acabar con el mismo. Esto lo opina el virus y bueno, yo 100% de acuerdo, claro.
Ciertamente. Oye, ha sido un placer conocerte, el alter ego de coronavirus, de ese perfil de Twitter que nos ha estado acompañando durante 2 años y que seguramente, Mario, como bien decías, mutará. Seguiremos leyéndote, seguiremos intentando sacar una sonrisa después de estos 2 años de pandemia. Ahora tenemos otra desgracia que estaremos muy pendientes y ha sido un placer y seguramente muchos oyentes estarán encantados de saber que Mario de Diego tiene voz, habla y es un chico que ha vivido muchos años en Barcelona y que hoy ha querido estar con nosotros para hablarnos de cómo se inició todo y de ese libro que os recomiendo que os compréis. Hoy espero que en San Jordi estéis por aquí, por Cataluña, ya sabes que nos gusta mucho San Jordi y nos gustaría tenerte aquí en persona.
Y tanto, seguro que sí, contad con ello.
Mario de Diego, saludos a tu alter ego.
Gracias, un gracias, un saludo para vosotros.
Chao, gracias. I tot a punt i preparat perquè arribin les notícies de la una a la cadena COPE, amb les orelles ben obertes, per saber quina és l'actualitat d'última hora del que està passant en aquest món. I després tornem amb Migdia COPE, Catalunya i Andorra.